Carme Cabús, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, aquí som.
Home, sí, trobàvem a faltar.
Sí.
Feia des que vam aquella conversa amb l'Agustí Pàniker que no parlàvem amb tu.
Sí,
Que veniu un cop al mes, al final tinc la sensació de que trigueu molt a tornar.
Sí, d'un mes a l'altre passa temps.
Avui, a més, amb innovació. Avui, en lloc de parlar d'un llibre imprescindible, parlem d'una autora imprescindible.
Sí, avui parlarem d'una autora imprescindible.
Sembla fantàstic.
Sí, d'una gran escriptora i periodista valenciana que va escriure sempre en català i que va morir precisament el mes de gener passat. I, com podeu imaginar-vos, es tracta de la Isabel Clara Simó.
En vam parlar fa uns dies de el seu llegat al cinema, amb el Víctor Alexandre.
Sí, senyor. Sí, senyor, sí. Perquè precisament el llibre que presentem avui, que es diu Dones, es va portar al cinema.
Ah, exacte.
Sí, sí, sí.
Veus?
Doncs sí, mira, sense voler està lligada la cosa.
Se'n diuen sinergies d'això, avui
sí,
en
sí,
dia.
Sí, 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 és veritat, eh? Doncs va estar portat al cinema perquè precisament avui d'ella, de la Isabel Clara Simó, presentem aquest llibre que es diu Dones, eh? I com que va morir el mes de gener passat, val a dir doncs, que a mi, ara, personalment, em dol no haver presentat la seva obra en vida. Però, mira, amb aquesta presentació doncs, li vull retre el meu petit homenatge, no? L'escriptora, doncs, que, com hem comentat, que presentem avui, és la gran Isabel Clara Simó, de qui, malgrat el seu doncs, recent traspàs, la seva obra, tant literària com cultural i social, perquè això sí que s'ha de remarcar, ella era un activista cultural, doncs tot el seu llegat, per sort, estarà entre nosaltres. I abans de res, doncs, cal dir que l'Isabel Clara Simó és una escriptora i periodista entranyable que va tenir un compromís constant i insubornable amb la llengua catalana, amb els països catalans i alhora també amb la lluita pels drets de les dones i el feminisme en general.
És veritat, això també ens ho va dir Víctor.
Sí, sí,
sí, una gran, molt compromesa amb el feminisme.
Sí, sí, sí. I avui, doncs, la Isabel Clara Simó ens deixa una obra literària summament rica i versàtil, de més de 50 llibres, entre els quals hi podem trobar una barbaritat de gèneres, com per exemple novel·la, i dins la novel·la també novel·la de gènere, com policíaca o juvenil, poesia, conte, assaig, recull de textos periodístics, autobiografia, teatre, amb obres estrenades, també, i guions de ràdio i televisió, i etc.
Estem parlant d'una autora molt polifacètica.
Sí, 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 però molt, amb una energia i una vitalitat increïble. I aquesta extensa obra, fixa't, encara que l'afegiré una novel·la pòstuma, una que sortirà el mes que ve, el mes de març proper, que du per títol El teu gust, i que tracta del tema de la pèrdua i més concretament doncs, de les pèrdues, de les grans pèrdues de la seva vida.
Això passa.
Sí. Sí, aquesta és la seva obra pòstuma que el mes que ve podem trobar ja a les llibreries, Cal dir que durant anys va ser una de les figures més populars de la literatura catalana, Va guanyar els premis també més importants que es poden donar tant a Catalunya com al País Valencià d'on era ella,
Home, és algú que ha passat el... Si és... dels autors més reconeguts en tota la literatura catalana.
Sí, exacte. I va tenir un punt àlgid quan va guanyar el Premi Sant Jordi, que realment és el llibre que tothom regalava. Jo recordo haver regalat molts llibres d'ella, que era el punt dolç, diguéssim.
Valor segur, no?
Sí.
És el Quim Monzó i el Sergi Pàmies. No? Que saps que la regales i qui més qui menys, encara que llegeixi poc, segur que li agradi el gaudeix.
Li agrada tenir-los i a més són aquests llibres que també se'n parla tant a la televisió, que les tertúlies doncs, també es comenta i també bueno, podem acabar de comentar ja per fer aquesta petita presentació inicial, que forces de les seves obres han estat traduïdes a l'alemany, l'anglès, el francès, l'italià, castellà, basc, gallec...
El basc?
Sí, el basc també. Neerlandès, suec i altres idiomes, perquè vaig trobar que aquí n'hi ha 9, però vaig trobar amb una altra informació que n'hi havia 11. Aleshores, encara ha estat traduïda a més idiomes, I si et sembla bé, podem parlar una mica del llibre que presentem avui.
I tant,
Doncs mira, el llibre es diu Dones i és un llibre publicat el 1997, o sigui, un llibre que ja fa gairebé uns 25 anys, Gairebé.
Ja fa gairebé 25 anys, el 1997.
Sí. Sembla mentida, perquè sembla ahir, que escrivia en 1997. És veritat, Passa el temps així, I aquest llibre es pot situar dins del marc de la seva lluita feminista, Que precisament l'any 1997, l'any de publicació del llibre, era plenament en marxa aquesta lluita feminista. I precisament el títol ja destaca per si sol en aquest aspecte perquè es diu Dones. Aquest llibre es tracta d'un recull de 17 contes en els quals la protagonista és sempre, sempre una dona. De cada un dels 17 contes, la protagonista és una dona, cosa que ja canvia la perspectiva...
Directament, evidentment, evidentment.
Que normalment doncs, els protagonistes són homes, són uns contes molt ben construïts, són divertits, irònics, La ironia sempre és... És una marca de l'obra de la Isabel Clara Simó i són també mordaços i aquí hi trobem representats a moda de mirall molts dels estereotips que es donen en les relacions de tota mena, també sexuals, dona i home, a dins de la nostra societat. I hi trobarem també reproduïts doncs, la major part dels nostres prejudicis, de les nostres febleses, egoismes, pors, de manera que els contes ens obligaran a situar-nos davant de nosaltres mateixos a fi d'observar-nos des de fora.
Això és important, És important poder-te autoavaluar d'alguna manera, no?
Sí,
per la literatura.
Clar, perquè nosaltres ho vivim com a normal i quan tu veus des de fora plasmat en els seus contes, et sembla curiós, no? O sigui, i ho analitzes des d'un punt de vista antropològic, fins
sí,
i tot,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs la base argumental de molts d'aquests contes, d'aquest recull, no?, que tu per títol dones, són les situacions conflictives de la interrelació amb la dona, on es va desentranyant, a part de que les dones són els protagonistes, però en aquests contes es va desentranyant la psicologia dels homes com a gènere i on queda sempre molt reflectida, entre altres coses, l'estupidesa de l'orgull masculí.
O sigui... Jo això ho ampliaria amb l'estupidesa de l'orgull, en general.
Sí, però, de l'orgull però... en general, però és que el masculí està molt marcat.
Sí, és així. Així se'ls educa.
Així, exacte, no? Són les pautes d'una mica d'aquesta societat, no? Del món aquest... En aquests contes, fixa't, un tret molt important també és que predomina sempre el llenguatge oral, És a dir, la parla col·loquial i, en força mesura, aquella que fem servir les dones quan parlem entre nosaltres. Un aspecte literari que la Isabel Clara Simó domina amb tota la potència de la llengua i d'una manera enlluernadora, O sigui, el que és la parla col·loquial, una cosa que ella també introdueix d'alguna manera, Així doncs, a la seva obra Dones hi predominen tant diàlegs com monòlegs, juntament amb les descripcions dels estats psicològics dels personatges, que és un art en el qual doncs, Isabel Clara Simó també excel·leix i que és, diguéssim, la característica de la seva obra. Aquest aprofundiment en la descripció de l'estat psicològic dels personatges.
Que no és fàcil de fer.
Que no és fàcil de fer i que ella ho fa molt bé. Això i la capacitat de plasmar la parla oral. Això també és molt important. Una altra de les seves característiques i qualitats de l'escriptora és que sempre parla d'una manera rotundament clara i directa. No té pèls a la llengua i també, en aquest cas, pel que fa a les relacions sexuals, cosa que ella també introdueix, no s'havia fet. I dins de les seves recerques, sempre reeixida de la utilització de la parla col·loquial, fixa't, també trobem, en aquest, no només en aquest llibre, però en aquests contes, també trobem en alguns les grolleries sexuals que diem nosaltres mateixos a les nostres converses i que un cop escrita sobre paper ens costaria d'admetre que les diem,
No ho sé, avui en dia que hi ha tants WhatsApps i tants Telegrams...
No, mira, saps què passa? Que 25 anys enrere, jo me'n recordo...
Això és una altra cosa, fa 25 anys és una altra història.
Exacte, això trencava motlles. El que va fer l'Isabel Clara Simó, pensa que... Llavors ho explico una mica, ho vull explicar una mica també... Vull explicar una mica com hem evolucionat en aquests 25 anys, Perquè, però gràcies... a totes aquestes persones que eren capdavanteres amb la lluita feminista. Vull dir que tot això és el seu llegat i mai els ho podrem agrair prou. Això també ho hem de dir. Entre les protagonistes d'aquests 17 contes d'aquest llibre Dones, de l'Isabel Clara Simó, hi trobarem mestresses de casa, mares abnegades, dones fortes, dones supeditades, dones superficials, prostitutes, dones directores d'empresa, dones treballadores, dones egoistes, relacions calamitoses, una àvia vella d'una família rica, cruel i dèspota, mares envejoses de la llibertat de les seves filles. Això també és molt important, un tret característic de l'època, Gent que no s'estima, que es té fins i tot parelles que es tenen aversió física, que es, gent que es manipula, que es controla la vida, que s'enganya, que es talla les ales, homes maltractadors, noies joves que practiquen la llibertat sexual, que en aquell moment es donava i que també era un moment en què s'introduïen orgies. Hi ha una pel·lícula fins i tot que es diu, i és d'aquesta època, l'orgia, és d'aquesta època, gent que es trobaven amb colla, en pla divertit, En fi, tot un conjunt de personatges femenins realment doncs, divers i bigarrat, com hem pogut veure més o menys. I aquí trobem també doncs, gent que no és feliç, parelles que s'embranquen, que tu veus des de fora i dius, Déu meu, i, però que reprodueix la teva realitat. Avui dia ha canviat molt, però ja et dic que trencava molles. Parelles que s'embranquen en converses inútils sense acabar de veure què passa realment i tu des de fora veus que és la insatisfacció de la seva relació, de la seva vida, no? Però que no se'n surten. No? I està molt bé perquè ella ho mostra, en aquests contes, doncs d'aquesta manera, d'una forma irònica i divertida, no és dramàtic, I es tracta, malgrat aquests 25 anys, no?, de contes necessaris, per aquella època, 25 anys enrere, en què, fixa't, els prejudicis estaven molt més arrelats que avui dia,
Jo
sóc d'aquella època,
S'amagaven més les coses que es feien, diguem-ne, oberta. Es feia el mateix, no es feien coses molt diferents, però s'amagaven.
Clar, però és que, a més, ella trencava els motlles, dic això perquè, fixa't, podem dir que la realitat de la dona en aquell període ha fet diversos ja passos de rosca, de partir d'allà fins avui dia, i avui ens trobem en un altre context, tant des del punt de vista de la mentalitat, com de les lleis, com de les possibilitats que se'ns han obert a les dones, i també fixa't una cosa essencial de com nosaltres mateixes ens interpretem el món. Aleshores, i això és gràcies, com he dit abans, sens dubte, a la lluita tenaç i perseverant de moltes dones com ella, que davant dels atacs, humiliacions i coaccions, tot això jo ho conec perquè jo vinc d'aquella època, no es van arronsar mai, i avui doncs ens trobem a les mans el fruit del seu llegat. Pensa que l'Isabel Clara Simó va fer més de 1.000 conferències.
Ja en són.
Per arreu dels països catalans sobre el tema del feminisme. O sigui que era una activista... una de les abanderades, Per això, en el seu moment, doncs, van ser contes molt importants dins d'aquell context, com tota la seva literatura, I del llibre Dones se'n van arribar a vendre més de 200.000 exemplars. I, a més, això que hem comentat abans, a l'any 2000 es va portar al cinema, Se'n va fer una versió cinematogràfica de la mà d'en Jordi Cadena i la Judit Collell.
Sant Cugatenca, Judit Collell, per cert.
I va tenir molt d'èxit i potser qualsevol dia d'aquests és una pel·lícula, doncs potser la veurem a la televisió.
És un tema igualment recuperable, no?
Sí,
avui en dia és...
sí, la pel·lícula està feta, doncs...
Ens queden 10 minutets. Anem tirant cap a la biografia?
Sí, molt bé. Doncs mira, l'Isabel Clara Simó neix al Coi l'any 1943, al si d'una família benestant. El seu pare té una acadèmia, i és aquí on l'escriptora aprèn les primeres lletres i també hi segueix els seus estudis. Això vol dir que, fixa't, que a l'estar a l'acadèmia del seu pare no assisteix a cap d'aquells col·legis de religioses de la postguerra on jo vaig anar, precisament, ni a l'escola pública del franquisme, com la majoria de nenes, que els va tocar això. Diu, d'aquesta manera pot créixer a recer d'un món exterior àrid i ignorant, i durant molt de temps estarà protegida davant d'aquella societat tenallada, repressiva i policial del franquisme. Ella, als anys 70, quan acaba els estudis amb el seu pare, es trasllada a València per anar a la universitat, on segueix la carrera de filosofia. I a la facultat, tot seguit, coneix el gran intel·lectual Joan Fuster i els seus deixebles, que segons l'escriptora serà una de les persones més importants de la seva vida. I és ell de qui aprèn que el seu és un idioma, el català, potent i antic, ple de tradició, i també aprèn quines són les fites d'un país ple i sencer com són els països catalans, quines són les fronteres, i ella mateixa ens dirà, diu, a València hi vaig arribar com una provinciana i em vaig sortir sent una ciutadana. I això va ser gràcies a Joan Fuster.
Joan Fuster és un dels grans intel·lectuals valencians, de fet.
Sí, sí, home, i tant. Un cop acabada la carrera universitària, Isabel Clara Simó fa oposicions i ella es volia quedar en el País Valencià, però li surt una plaça de professora en un institut a Catalunya, concretament a Figueres, i ella, doncs, ve a Figueres a començar a treballar, podríem dir. Així doncs, aquesta és la seva arribada a Catalunya, ja et dic, tot i que ella es volia quedar al País Valencià. I Figueres l'enlluerna, d'aquesta ciutat ens dirà: Figueres brillava per la seva abundància, la seva modernitat i el seu desaiximent. A l'Empordà, a més de Josep Pla i de Dalí, hi havia una quantitat brutal d'artistes genials. A Figueres hi havia de tot i força, i sobretot hi havia França allà mateix. O sigui, hi havia la influència d'Europa.
Home, això és, en aquella època França representava la llibertat.
Ostres, i tant. I la tenien allà mateix, Era l'any 1967, i un dia, en una llibreria de Figueres, coneix el periodista Xavier Delfó, director i editor de la revista Canigó, amb qui es casarà al cap d'un any, mica menys.
Feina feta,
Feina feta, ja.
Pim-pam.
Sí. Abans d'un any ja es casen, I llavors és quan comença per ella, per la Isabel Clara Simó, l'aventura de Canigó, on inicia la seva tasca extraordinària, absolutament, com a periodista, que compaginarà amb la feina de professora d'institut. En aquest moment, Canigó és una revista mensual. I ara, si et sembla, sí que podem explicar una mica el que és Canigó.
I tant.
Perquè Canigó és essencial, és un setmanari independent, portava de subtítol dels Països Catalans. La revista Canigó, que va tenir una vida de 30 anys, va ser un referent essencial del catalanisme, i amb els seus articles, més de caire cultural que no pas polític, va fer front a la repressió furibunda imposada pel franquisme, que amb ungles i dents va intentar destruir absolutament tota la memòria, la història i la realitat catalana col·lectiva. Un genocidi del qual, però, no se'n va sortir. Número rere número, Canigó va anar desafiant el règim franquista des d'una posició clarament combativa. I ella, quan arriba aquí a Canigó, de la mà del seu home, hi aplica el concepte de país que ha pres del seu mestre Joan Fuster, que diu: menys banderes, menys himnes i menys proclames. Hi ha d'haver la idea col·lectiva que són persones lliures en una societat lliure. Així, malgrat que Canigó, doncs, com totes les publicacions de l'època, tenia prohibit explícitament publicar res, cap article en català, ella de mica en mica n'hi va introduint d'articles. I això comportarà, doncs, continuades multes, amenaces, coaccions, processos judicials, segrestos i suspensions,
O sigui, això era el pa de cada dia.
Sí, això era el pa de cada dia, Però el fet de ser una revista amb un alt nombre de vendes i de subscriptors, i alhora el portaveu literari de les veus més consolidades del món de la literatura, perquè allà hi escrivia o sigui, ells estaven en contacte amb les grans plomes, i tothom hi col·laborava, i col·laborava a més gratuïtament, perquè no tenia subvenció a la revista. Doncs tot això fa que l'embranzida dels seus creadors, que en aquest cas és el seu home i ella, no s'aturi, i amb el pas del temps va acabar sent una revista íntegrament en català. Ella comença, Llavors, l'any 73, tant Xavier Delfó com ella es muden a Barcelona i Canigó se'n va amb ells. I aquí, aquí ella passa a ser-ne la directora.
I per tant deixa de ser professora.
No. Tota la vida va fer de professora, Sí.
Però no a Figueres, si estàs allà.
No. Ella llavors va entrar a l'Institut de Calassanç, aquí a Barcelona. Sí, van traslladar-se quan ella va tenir el trasllat d'institut. I la revista, que fins aleshores havia estat de periodicitat mensual, passa a ser setmanal. I amb ella com a directora. I aquí, s'obre una etapa per ella riquíssima d'experiències, de combat per la cultura, per la democràcia, per un país lliure, i aquestes experiències ella les escriu en un llibre que es diu Els racons de la memòria, amb tot d'anècdotes sucoses de l'època, etc. Però per raons econòmiques, l'any 1983, perquè no té subvenció, Canigó es deixa de publicar.
Això sol passar.
Sí, sí, però ha tingut 30 anys de vida i ha sigut un bastió, diguéssim, per la llibertat dels països catalans, no? Perquè ella farà de pont, el ser de València farà de pont sempre. Però la seva tasca periodística no s'acaba, sinó que ella segueix amb col·laboracions a la premsa, diversa, a la revista Serra d'Or, o la seva columna d'opinió diària, el diari Avui, que en va fer amb dues tongades, una portava el títol de Fil de Vint i, més endavant, la columna duia el títol Keep Calm. Si et sembla bé, no sé si ens queda gaire temps.
3-4 minuts.
Val, doncs mira, el que sí que podem explicar és el seu debut com a escriptora, perquè fins ara hem parlat del món periodístic.
I tant.
Doncs mira, pel que fa al seu debut com a escriptora, la mateixa Isabel Clara Simó explicava, clar, perquè ja no hi és, explicava que alhora que treballava de periodista i professora, ella anava, ja tenia dos fills, i a Barcelona en va tenir un altre, o sigui que ella feia... O sigui, era una dona amb una empenta que és increïble.
No la podies parar, no?
No, jo la vaig venir a veure aquí en converses tertúlies feministes aquí a Sant Cugat molts cops, i li tinc una estimació profunda, sincerament. Doncs ella, a més de les seves tasques ja professionals, anava escrivint contes que no ensenyava ningú, Anava com... perfilant tota aquesta parla col·loquial, sobretot, no? I un bon dia aquests contes els va donar el corrector de Canigó perquè els corregís, perquè ella no se sentia doncs, del tot segura amb la correcció. I aquest corrector els va llegir i es veu que li va dir, però escolta, Isabel, diu, aquests contes valen molt la pena. Diu, per què no els presentes a un premi? I ella, bueno, no s'ho acabava de creure, però llavors tant el seu home com tothom del voltant, doncs la van animar. I es va presentar aquests contes sota el títol, el llibre portava aquest títol, És quan miro que hi veig clar, amb un premi, el Premi Víctor Català. I precisament per sorpresa seva, el guanya.
Aquesta frase va passar a la història, no? La de quan miro que hi veig clar.
Sí, el que passa que és del Foix, que és quan, és quan exacte. Dormo.
Exacte. S'ha fet servir en moltes maneres. La mitja marató de Granollers mateix feia servir És quan corro que hi veig clar.
Ostres,
també.
Molt bé.
No sabia això.
Sí. Molt bé, molt bé. Doncs ella va canviar aquest verb, no? I és quan miro que hi veig clar. I això era l'any 78. Que va guanyar el premi, Víctor Català, el primer premi que va presentar els seus contes, i aquí va començar doncs, la seva llarga carrera de més de 50 obres i de nombrosos premis, i ella sempre deia, sort que vaig guanyar aquest premi, perquè si no, no m'hauria convertit en escriptora. Ella deia això, vés a saber, no? Però va ser la gran empenta que ja va dir, doncs, m'hi poso,
Doncs no sé, què més ens queda?
Doncs mira, Carme, podem explicar, no sé, podem dir, doncs, els premis literaris que va...
N'ha guanyat uns quants, sí. Ha sigut filla predilecta del COI, també.
Sí, mira...
Creu de Sant Jordi, mare de quantes
coses.
Sí,
sí, va guanyar tots els premis importants que et puguis imaginar de Catalunya i també del País Valencià. I si et sembla bé, podem destacar tres guardons que són molt importants també, a part dels premis literaris. Un, el 1999, la Generalitat li atorga la Creu de Sant Jordi, precisament per la seva tasca cultural a favor de la llengua i del país. L'any 2013 és nomenada filla predilecta del COI, la seva vila natal, i també nomenada Medalla d'Or de la Ciutat, i aquest és el reconeixement que ella sempre deia que és el que li havia fet més il·lusió de la seva vida, no? Ser reconeguda doncs, com filla predilecta del COI. I ja finalment, i ja podem, ho deixarem aquí, el gener del 2017, o sigui...
No fa quatre dies. Tres
anys abans de morir, perquè va morir també el gener del 2020, va ser la guanyadora del 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un reconeixement que fa Òmnium Cultural a la seva trajectòria literària i que la lliura Jordi Cuixart com a president de l'entitat. En aquest cas, l'escriptora, emocionada, va expressar: he estimat bojament els països catalans i avui me'n sento recompensada.
Doncs amb això acabem. Moltes gràcies, Carme. Anem a publicitat.
Gràcies a vosaltres,
Tornem de seguida amb les notícies. Fins d'aquí un mes.
Fins d'aquí un mes, sí senyor.